Era el vídeo que volia matar l'estrella de la ràdio. No va matar l'estrella de la ràdio, el que va morir és el vídeo, perquè el vídeo, amb el format que va començar, o van conèixer el vídeo, amb el VHS, que hi havia el 2000, el Beta, i bé, hi havia aquells diversos formats de vídeo, al final va quedar l'VHS, i ara, bé, ara el vídeo quasi ja ha passat, els parells de vídeo ja han passat a la història, i sobretot el que el va matar més al vídeo va ser com va sortir el DVD. Bé, són les 12 en punt, és aquell moment de fer una petita pausa i ja de seguida tornar amb aquesta segona hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona part de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Obrim aquesta segona hora, més que segona part, segona hora. Ho farem amb l'abans de l'informatiu primer i seguidament amb el concurs. I saludem aquesta hora del matí. Abel, Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona.
Avui, 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Sí, no sé si que caigui en un dimarts i 13, això no. Ens hauria de fer pensar alguna cosa. Ets superstició, Joan?
Intento no ser-ho, però amb algunes coses sí. Però no, amb dimarts i 13 o un divendres 13 no ha sigut mai. Això,
Home, a mi em fa una mica de mal al cor que el Dia Mundial de la Ràdio caigui en un dimarts i 13. Sé que hi ha molta... Jo, mira, Joan, intento no ser-ne de malastruc, ni de pessimista, ni de d'allò. Però a vegades em fa una mica de... M'empipa que un dia com avui, Dia Mundial de la Ràdio, ens omplim la boca... De que macos que som, que bé que ho fem, que bona que és la ràdio, mira que simpàtics que són aquests nois, mira que surten al carrer i tothom els hi riu les gràcies, i hi-hi, ha-ha. Però darrere és tan i tan senzill, tan simpàtic i tan bo el món de la ràdio. Vull dir, penso que tenim encara molts de temes pendents, coses no solucionades, i qui sap si... Per què s'ha de celebrar un Dia Mundial de la Ràdio? Que no estem...
Bueno, però hi ha aquests dies mundials que, vulguis o no, sempre...
Sí, generalment, però els dies mundials es fan per prendre consciència de coses que no acaben d'anar bé. Vol dir això que la ràdio no està normalitzada?
No, suposo que és... No és reivindicatiu, sinó que seria un dia més festiu, no?
Mm-hmm. Existeix el Dia Mundial de la Televisió?
Home, suposo que sí, m'imagino que sí que ho trobaríem. Si busquéssim, ho trobaríem, perquè de dies mundials ara n'hi ha per tot.
Busca-m'ho.
Vinga.
Dia buscaré. Mundial de la Televisió.
Buscaré si hi ha el Dia Mundial de la Televisió i si hi ha el Dia Mundial de les Noves Tecnologies, també.
Per exemple...
Si no hi és, ja li faran. Ja
el dia, i el Dia Mundial del Facebook?
Exacte, o del telèfon mòbil.
Existeix el Dia Mundial d'això?
Ja, això ho hem de mirar-ho, però si...
En tot cas, no per res. Passa, volia que aquesta entrada, Joan, no fos allò cofoista i no féssim una entrada de oh, que bé, és el Dia Mundial de la Ràdio, tots anem bé, que ens escolteu, que ho fotem bé, això, aquests nois que parlen cada dia. Doncs mira, resposta, intentem fer-ho tan bé com podem. Mm-hmm. Altra cosa és que tinguem totes les eines necessàries o les eines que necessitaria una ràdio concreta com és aquest cas, la de l'Escala.
Però podem prometem que de cares a l'any que ve, si tenim el que ens agradaria tenir, podem fer un dia de la ràdio així amb alguna cosa especial?
Podem prometre als nostres oients que ho estem intentant.
Vull dir que mirarem aviam si
això.
L'any que ve es pot fer alguna cosa per celebrar.
Sí, però per això hem començat d'aquesta manera. Diguem, volem alguna cosa més. Creiem que els esclancs es mereixen alguna cosa més. Uh-huh. I en tot cas, ja que hi som pel tros, ja que hem tret el tema del Dia Mundial de la Ràdio, escolteu Ràdio L'Escala aquesta tarda, també. És a dir, la ràdio no es limita només als matins. Escolteu aquesta tarda que hi ha un magazín que es diu La Tarda, que hi participen o que emeten, també perquè ara avui vull fer una mica de dolent, un magazín que emeten, diguem, una trentena de ràdios, però un magazín on no totes 30 ràdios hi participen molt i molt activament. Sí que a L'Escala estem intentant ser dels actius en aquest magazín, avui dedicat al Dia Mundial de la Ràdio, amb els seus pros i els seus contres. Hi haurà l'estona més nostàlgica i més de filigranes o de coses boniques que s'han fet o es fan des de la ràdio, en aquest cas des de la ràdio local, però també hi haurà algun racó d'anàlisi o de reivindicació o de lluita contra, per exemple, la precarietat laboral. Uh-huh. De tot això se'n parlarà. De dir, a veure, els professionals de la ràdio són prou reconeguts, personal, i dintre personal deixem incloure el capítol dels col·laboradors, una figura generalment necessària, però que sovint, o en molts casos, aquí no sé si l'altra punta de món, sovint la figura del col·laborador ha servit també per tapar forats i evitar que s'hagi de contractar més gent. D'acord, es fa la cosa més barata, però hi ha molts professionals que llavors no tenen manera de trobar feina perquè no hi ha llocs de treball disponibles, ni empreses ni institucions disposades a invertir en els sous d'aquells professionals que haurien de fer la ràdio ben feta. Punt.
És una reflexió que, bueno, suposo que es tractarà aquesta tarda a la xarxa.
I tant.
Deixa'm ara, per acabar, i abans de passar a les notícies, la que se parlava l'any passat, una de les notícies que l'he recordat com hem començat, que era, es parlava del Dia Mundial de la Ràdio. Diu, a L'Escala, la ràdio local va obrir micròfons l'any 84 i actualment, gràcies als avenços tecnològics i a la feina de la xarxa, es pot dir que es troba en un bon moment. Suposo que aquest any podien dir el mateix?
Sí, podem dir que hem passat moments pitjors que els actuals. I dir que es troba en un bon moment és una cosa prou oberta, prou àmplia, prou ambigua per dir, coi, hi ha municipis o hi ha llocs pla més grans que L'Escala que no disposen de ràdio local o que no funciona tan bé com a ràdio L'Escala.
Podem dir, mira, sense anar més lluny, Figueres no té una emissora pròpia,
sí,
sinó que la ràdio local de Figueres li fa al poble del costat, que és Vilafant.
També hi ha una reflexió a fer sobre Figueres, o sobre Girona. Bé, Girona sí que hi ha una ràdio municipal, encara que sigui de gestió privada, però és ràdio l'antena és una concessió municipal. Jo penso que hi ha ciutats com Figueres, i de més grans en trobaríem, que no tenen emissora municipal, entesa com a emissora pública, gestionada o recolzada sota el paraigües de l'Ajuntament corresponent. Quan hi va haver el boom de la ràdio municipal, ni a Figueres, ni a Girona, ni en altres ciutats se'n va crear. Entre altres coses, perquè aquesta tasca ja era coberta per l'empresa privada. Sí. A Figueres hi havia
la COPE,
hi havia hagut Ser Empordà, i davant, com que el servei ja es donava, des de l'empresa privada en aquests casos, no va caldre la iniciativa pública. A més, llavors tot això va evolucionar com que al municipi veí de Figueres, digues-li Vilafant, es va crear una ràdio molt potent que de seguida va ser supralocal, amb vocació de ser una ràdio, diguem-ne que comarcal, però sobretot vivint del germà gran que era Figueres, a nivell comercial, a nivell de continguts, a nivell de transmissions esportives, etc. I va anar passant el temps fins al punt que a Figueres no hi va haver cap iniciativa reeixida de crear una emissora municipal, malgrat se n'hagi parlat en diferents ocasions al llarg del temps.
Ens trobem altres casos.
Jo, en tot cas, a nivell personal meu, jo no m'esparracaria o no m'esparrico les vestidures dient i Figueres no té ràdio municipal. Si no en té, perquè segurament no ha calgut crear Ràdio Figueres com a emissora municipal. Seria trist, però, que poblacions com l'Escala no tinguessin la seva ràdio. Perquè si en el cas de l'Escala no hi hauria ràdio si no fos amb el recolzament públic de l'Ajuntament, perquè a nivell comercial o a nivell privat seria realment insostenible.
Molt bé, doncs hem volgut fer un xic d'homenatge o parlar un xic de ràdio. Si t'assembla, doncs aparquem el capítol de ràdio i obrim el capítol informatiu.
Capítol informatiu, com que sortim d'un cap de setmana festiu, doncs mireu, ràdios petites com les de l'Escala es permeten el luxe de tancar un dilluns. Tancar, no tancar la ràdio, sinó tancar els serveis informatius. Ahir dilluns no hi va haver informatiu, per tant tenim una sèrie de coses a explicar del cap de setmana. En la vessant festiva, la crònica del Carnaval. Noms propis com el de Cròniques de Nàrnia o Sultans, que són els noms dels guanyadors en el capítol Carrosses, Cròniques de Nàrnia, Carrossa de la Colla del Pòsit, Sultans, primer premi de comparses de la Colla de les Nenes. Això noms propis. Alts i baixos del Carnaval, doncs la fred de dissabte. Fred intensa per als actes infantils a Tramuntana batent. Jo em sembla que una de les imatges del dissabte és la rua infantil travessant la platja. Dius, home, tota la gent abrigada, abrigadíssima, tramuntana forta encara a quarts de cinc de la tarda quan va sortir la rua, i veient el mar esvalutat amb totes les crestes que trencaven de les onades, i el Canigó nevat encara ben il·luminat allò a l'hora de més o menys de posta de sol, que dius, era espectacular de veure, no pas divertit, espectacular sí. Molta gent hi va haver després amb la xocolata desfeta, que va anar de fàbula, devia ser un dels anys que la xocolata era més agraïda després de la fred de la rua, i l'animació infantil hi tancava. Una altra cosa, el pavelló era ple, pleníssim, en l'animació infantil de dissabte. De fet, com cada any, perquè és un públic molt agraït, l'infantil, i és una cita absolutament consolidada, absolutament afermada, els actes infantils de la tarda de dissabte. A mi sempre m'estranya, però, que sabent que hi ha tanta gent, si diguéssim un miler de persones, segurament no t'enganyo pas, al pavelló hi hagués un escenari tan minúscul per a l'animació infantil.
A la sala polivalent, vols dir?
A la sala polivalent, sí. D'acord, ja hi havia l'escenari gran muntat per al ball de disfresses de la nit, però ens penso que la mainada se'n mereixeria un tros més.
De fet, els últims anys del pavelló, ja recordo tota l'època que a mi tocava anar-hi, ja tenien això també, muntat l'escenari gran amb una banda i després em posaven en un racó, l'època que venia Antonietti, sí, era el clàssic, un petitó que hi cabia ell, la seva filla que l'acompanyava, i dos o tres músics més.
D'acord, una animació infantil, segurament en el seu ràdio o els seus requisits tècnics, deu tenir un escenari de 5x3, i ja fem. Però és que segurament un 95% de les actuacions que fan aquests grups són en espais petits, per una cinquantena, per un centenar, per dos centenars de persones, no pas més. Ara, el dia que actuen davant d'una multitud com la que hi ha el dissabte de Carnaval, jo crec que l'escenari hauria de ser proporcionat a la quantitat de públic que hi ha. Punt. Això no, res a dir, però és la sensació que em va donar el seri. I el lluïment màxim, evidentment el lluïment màxim el diumenge amb la rua, sí, un any més multitudinària. 15 colles, 15 carrosses i comparses, més d'un miler de persones desfilant, uns molt lluïts, altres potser no tan lluïts, uns molt animats, els altres potser no tan animats, uns animats per si amb una capacitat de moviment i de ballaruca espectacular, els altres que feien el que podien ballant i saltant.
I n'hi havia que ni això.
Ah, no?
Que només desfilaven i prou. Bé, el que estic dient, que m'estava donant compte, que és un carnaval amb molta presència més femenina que pas masculina. veiem les noies ballant al davant i els homes tot darrere intentant fer el que poden. No? Algunes carrosses, no en totes.
Fent el que poden.
Fent el que poden.
Algun n'hi ha que es mou bé, també.
També.
I en tot cas, també una de les notícies d'enguany és poder recuperar el recorregut històric, poder tornar a lluir les carrosses i les comparses pel port d'en Perris, la punta a la platja, que és una de les fotos més significatives del Carnaval de l'Escala.
Ara més faltaria recuperar la sardinada, que també és era una de les activitats clàssiques.
Perquè la rua abans entrava pels ulls i pel nas, i per la boca, esclar, ara entra pels ulls.
Clar, hi havia gent que ja tenia fet l'àpat del diumenge, perquè, per exemple, venien aquí a esmorzar amb sardines i s'anava, per exemple, a l'Armentero o Sant Pere, que fan l'arròs, a dinar allà. Ja feia la jornada de carnaval amb àpats.
Doncs això, crònica del carnaval a l'obertura de l'informatiu. No tan opinativa, ara ens hi hem recreat una mica, ja que tenien Joana davant, doncs, a fer una mica de safareig, que també dona per fer-ho aquesta franja horària. La crònica positiva i festiva aquesta, la crònica negativa i tràgica, la que vindrà tot darrere, és el cas de l'incendi que es va declarar la nit de divendres a dissabte en un edifici al carrer Tramuntana de l'Escala. A resultes de l'incendi va morir l'ocupant del pis on es declarava, el segon primera d'aquest edifici, i la vintena de veïns que hi ha en el bloc van haver de ser evacuats. L'endemà van poder tornar a entrar a les seves vivendes, això sí, amb tota la flaire de fum i les restes que van quedar, sobretot a l'Escala. L'Escala va quedar molt afectada i les portes de les vivendes de just sobre la que es va cremar, doncs les més afectades. Les altres, més que res, el fum que va provocar. Un incendi que va trobar, precisament aquest va ser un dels motius, també s'entén, va trobar molt de combustible a l'interior. Hi havia molt de material, molta brossa acumulada a l'interior d'aquest pis. No s'han esclarit les causes concretes de l'incendi, sí que Mossos d'Esquadra ha obert investigació per veure si es pot determinar per què va passar així i perquè el senyor Juan Antonio Chinchilla, de 56 anys, doncs no va poder sortir-se'n. Aquesta és la notícia tràgica, doncs, i llavors mirarem endavant perquè el temps no s'atura i a partir d'aquí obrirem agenda d'activitats de la setmana post-carnaval. Demà és dimecres de cendra, s'acaba tot aquest període de carnaval, entrem a la quaresma, no és pas que seguim el calendari religiós, però això com a referència, i les activitats d'aquesta setmana a l'Escala seran, per exemple, l'assemblea de socis de l'UBET divendres al vespre, la primera jornada de formació per entitats de l'Escala dissabte tot el dia, les visites romanes d'Empúries, concerts dels alumnes de l'Escola Municipal de Música al Gavià, els concerts d'instruments el dissabte a la tarda, a les 5 i a les 7, o la presentació de Fer-se totes les il·lusions possibles i altres notes disperses, recull de textos inèdits de Josep Pla, i això, les visites romanes o el ball de tarda. Com que ahir no hi va haver espais informatius, tampoc hi va haver espais esportius, i avui l'Ivan García ens porta un Zona Mixta Express. En pocs minuts farem el recordatori de l'actualitat esportiva, el que va donar de sí que cap de setmana, sobretot partits de tennis de taula i algun partit endarrerit de bàsquet, i en Sergi Corral amb el temps hi posarà la cirereta final. Els núvols no acaben de marxar, ens explica, en un panorama sense tramuntana però encara de ple hivern, i això ho hem comprovat sobretot al matí amb la fred que feia. Avui tots ens hem llevat amb temperatura sota zero. Sota zero, arran de mar, fins i tot. Doncs aquest serà el contingut de l'informatiu. Després, tertúlia. Tot i que, de moment, amb un interrogant ben gran, perquè no sé encara quin equip farem avui. Perquè es veu que la ressaca de carnaval és important, això irònicament, però sí que hi ha almenys un parell d'equips o de partits que tenen seriosos problemes per confirmar qui pot o no pot venir avui.
Espero que no sigui l'efecte que avui, ja saps que hi ha dues localitats veïnes que tenen els seus àpats de carnaval.
No t'estranyi.
Avui Verges, hi ha
la sopa de Verges
i l'arròs del Bons, que vull dir, són llocs que...
Escolta'm, Joan, avui que és el Dia Mundial de la Ràdio, no sé si la faríem molt grossa si a l'hora que tu me diguis, guaita, tanquem micro i ens anem cap a fer l'arròs.
No, seria pas fer-la molt grossa.
Si s'ha de fer,
es fa.
Ara fer per fer...
És tonteria.
No sé, tenim un home destacat, no? El Bons, almenys?
Sí.
Un, no, dos. Poder tres. Amb qui pensaves?
Jo amb en Paquito.
A Joan Ben Jordi.
Amb en Jordi. Sí,
i després hi he pensat, oh, i la Maria.
A la Maria també pot ser que hi sigui. Sí, sí, sí. Tenim representació.
Va, si tinguem representació, potser que ens quedem aquí, doncs, exacte. I que fem la feina que s'ha de fer.
Fem la feina perquè, esclar, hauríem menjat malament.
Capítol informatiu tancat.
Vinga. Bé, doncs obrim el sorteig per la gent que ens estigui escoltant, la gent que sigui aquí, que estigui passant aquest dia de la ràdio amb nosaltres. Ja saben que a través del 972-77-1000 o el 627-40-53-99, el nostre número de WhatsApp, poden participar en els sortejos. Ara, què tenim per aquesta setmana?
Mira, tenim una sorpresa que, digues-me tonto, acabo de descobrir, no pas avui, però sí que aquesta temporada, que hi ha un equip de bàsquet a l'ACB que es diu Real Betis.
Sí, senyor. Era un equip, l'equip de bàsquet de Sevilla. Sevilla ha vingut un equip històric, sempre. El que passa que, per motius econòmics, s'anava al garete.
A pique.
A pique, allò no tenia patrocinadors i tot això, i fins que el Betis el va agafar com a secció. I ara és una secció del Betis. De fet, ja havia existit el diem. No és pas que Sevilla no tingués bàsquet, sinó que tenia, però el Betis se l'ha quedat. I ells van amb el mateix vestit del Betis. Ara podem dir que hi ha tres equips de futbol, abans n'hi havia dos, que tenen secció de bàsquet.
Que són, respectivament, el Barça,
el Madrid
i el Betis.
I el Betis, man que pierda.
Viva el Betis, man que pierda. Doncs el número de loteria és il·lustrat amb l'escut del Betis, de bàsquet, 63.108 és el número, 63108. El número 1, de moment, és a dir, el primer concursant que opta a aquest dècim de loteria és la Dolors Casadevall. El número 2, per qui ens truqués, qui ens truqui, ens truqués o ens trucarà, el 972-77-1000 o el 627-40-53-99.
A mi m'agradaria que ens truqués algú del Betis, també.
Home, i a fer que n'hi ha. N'hi ha d'aficionats del Betis a l'escala.
De Betis o bètiques, no? Homes i dones que siguin del Betis.
Aficionat o aficionada del Betis. Això ho sortejarem dijous, demà passat.
Aficionada al Betis. Dos números. Vinga.
L'aficionada que Arbeti, que ens truqui, tindrà dos números per al sorteig.
Que digui que és del Betis, eh?
I que, home, que ho digui que sigui creïble.
Que sigui creïble, esclar.
Ara, si jo truqués i me fes passar per una aficionada a Arbeti, doncs no sé si colaria.
No colaria gaire.
A veure, si jo digués que fos la Belina Fong, no sé si me donaries dos números, Joan.
Costaria un xic, eh? M'hauries de cantar l'himne del Betis. No, segurament no te'l sabries.
No t'ho faria pas, això. No t'ho faria pas.
Només me sabries dir viva el Betis, man que pierda.
Però poca cosa més.
Poca cosa més. No sé si la nostra pròxima oient és aficionada al Betis. Hola, bon dia.
Bon dia.
Parlem amb...
Maria Coll.
Maria Coll.
Amb la Maria Coll. La Maria és aficionada al Betis, Maria?
No. Jo només el Barça i l'Espanyol.
El Barça i l'Espanyol. I el Girona?
També.
Ah, que sí? Ah.
Sí.
Clar, home. I ets aficionada al Barça, a l'Espanyol i al Girona al mateix nivell, tots tres?
Bueno, no, primer el Barça, eh? Després el Girona.
Després el Girona.
Sí.
I l'Espanyol el deixem en tercer nivell, pobrots?
Sí.
Veus, doncs jo ja te diria que no. Jo primer el Girona, després el Barça. Primer el de casa.
Ah, això ja tinc.
A més, en soc soci, de dir, el Girona.
Cuita'l.
Vull que puc presumir.
Ara és molt important, el Girona.
Sí, caram, que sí. L'any que ve a Europa.
Això.
Hòsties, que ens aguantem. Molt bé.
Maria, tens el número 2.
Ui, molt bé. Sí.
Vinga, que hi hagi sort.
Que hi hagi sort. Gràcies, Maria, per trucar.
Maria Colls, número 2.
Aviam si tindrem la... No sé si serà... Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Viva el Betis.
No. Viva l'Espanyol, viva el Girona, i sempre que guanyo Barcelona, mentre no jugui amb l'Espanyol.
Bé,
està
bé.
I després que guanyo l'Espanyol.
Està molt bé, Carme Moriscot, número 1.
Vale, doncs ja està tot dit. Primer, felicitats pels que feu la ràdio, els que esteu cobrant i els que esteu gratis.
Molt bé.
Què?
Gràcies. En vida teua.
I després, també us vull dir que gràcies, perquè me va tocar la calçotada, va posar el dit o no sé quin puesto, però me va tocar a mi. És dir, que us ho agraeixo.
I ja l'has disfrutada?
No, encara no. Encara no l'he disfrutada.
Algú que no ens passi, que no passi per ull la temporada, eh?
Clar, que te caduquin els calçots.
Si els calçots creixen gaire, et posaran uns ceballots allà, que no hi ha maneres de menjar-se'ls.
No, avui quan vingui en Salvador li doneu el vale i després decidirem.
D'acord.
Molt bé.
Vale? Doncs moltes gràcies i que, vull dir, i que pugueu disfrutar molt d'any.
Moltes gràcies.
Tu que... I jo també a darrere vostra.
Això, que ens puguin anar escoltant. Gràcies, Carme.
A vosaltres, que vagi bé. Adéu.
Adéu-siau, adéu. Va, doncs, un, dos, tres, botifarra de pagès.
Sí, senyor.
Joan, felicitats per la part que et toca.
Igualment.
Jo poder que vagi als meus menesters, que si no, no sé si sortiria l'informatiu a la una.
Bueno, alguna cosa o altra diríem.
Un o altre,
sí. Doncs, vinga, bé, deixem que vagis a acabar de fer l'informatiu i t'esperem al punt de la una, doncs, per anar explicant totes aquestes notícies que ens has avançat.
Fins a la una, doncs.
De moment, tres números hem donat, continuem donant més per el número i també per la calçotada. Ja saben, 972-77-1000 o també a través del nostre número de WhatsApp 627-40-53-99, que hi poden participar. I si algun aficionat ens diu que és seguidora... ja soci, ja, no sé si ja n'hi ha algun, poder sí que en trobaríem, no? Ja és més complicat, però bé, jo a vegades que també et soci d'alguna penya del Betis, doncs de moment dos números, veurem si ho anem ampliant. Molt bé, doncs són les 12:25 i és aquell moment que tornem a la música, aquesta música que ens parla de ràdio. Ell és Robbie Williams, i una de les cançons que té en el seu repertori es deia així, Ràdio. És Robbie Williams amb aquest tema, Radio. Un ídol pop dels 90 i també al començament dels anys 2000, encara dels, que ens està portant bones i bones cançons, potser no tan actiu com altres anys, i que ens demana, doncs, això, que escoltéssim la ràdio una i altra vegada amb aquesta cançó que es titula Radio. Bé, continuem a 12:29 minuts, aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i és moment de parlar d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I de l'agenda d'activitats culturals en destaquem per dijous dia 15 a Biblioteca El Cucú, una activitat que porta a terme la Biblioteca Víctor Català, combinant la literatura amb el vi. Divendres dia 16 a les 8, en primera convocatòria 8:45, amb segona hi ha l'assemblea de socis de l'Obet a la sala d'actes de l'Ajuntament. Per dissabte i diumenge destaquem les visites romanes de febrer a Empúries a partir de 12:45. I el mateix dissabte, el concert d'instruments, una primera sessió que es farà a les 7 de la tarda i a la segona a les 9. Aquest concert d'instruments a càrrec dels alumnes de l'Escola Municipal El Gavià, a la sala Polivalent. I per diumenge, les activitats acaben a la setmana amb el ball de tarda al Casal dels Jubilats a partir de 6:45 de la tarda. I aquestes són algunes de les activitats que destaquem dintre l'agenda d'activitats culturals. L'agenda completa a l'informatiu de la Una. Canviem i ens anem a aquest espai que estrenàvem fa unes 4 setmanes. Avui tenim el capítol número 5 de l'Endivinalla de la Quincalla, aquesta secció que ens porta Judit Covenya, conduïda per Abel Font, que aquest cinquè capítol de càpsules dedicades a rodolins recollits per Caterina Albert. La setmana passada, com cada setmana, ens posen un rodolín complet perquè el completem. La setmana passada era val més gispert per a ment que passar, i la resposta és remordiment. Aquest era la setmana passada. Anem a escoltar atentament el d'aquesta setmana per veure quin és el que ens proposen, quin és el rodolí que ens proposen, a part del que ens explicaran.
L'Endevinalla de la Quincalla, una producció de Judit Covenya Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català, o Caterina Albert, ara en fa 100 anys. L'Endevinalla de la Quincalla us proposa recuperar-les. Avui parlarem del bon menjar i el bon viure.
Un escotorit fraseta pregunta a l'endevineta: en què es retira en germà una serp i un escolar? En què l'una i l'altra per viure han de menjar?
Doncs vinga, som-hi. Som a les dates. A menjar.
L'escudella i la carn d'olla per a la Pepa i per a la Tolla. La llet, la mel i el mató per a la vella del cantó.
O sigui que això dels refinaments en el menjar també és per a gent escollida.
Menjar quan no es té gana duen fits, còlics i galvana.
Hem de recordar-nos d'aquella altra dita: menjar poc i pair bé.
El mestre de Rabaquet és més prim que cap lluquet, i el rector de Clarasó més rodó que cap cigró.
Quan jo era petita deien: passes més gana que un mestre a la guerra. I aquí els mestres la passen més magra que els bisbes. Encara avui. O no? I per acabar, la dita que haureu de completar:
ceba, arengada i cuixa d'oca, les tasta el nas ans que... Esperem les vostres trucades. Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 972-77-1000. Podeu enviar-nos un WhatsApp al 627-40-53-99. Ens trobarem també al Facebook o al Twitter.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
El més calent a l'aigüera.
Bé, després de l'endivinalla de la quincalla, és aquell moment que tornem una altra vegada a la música amb la ràdio com a protagonista. Ells es diuen La Raïz i el tema ens parla, o més ben dit, ens canten aquesta ràdio clandestina.
La lluvia ha limpiado de tierra las piedras. Ahí fuera en el patio hay viva una herida que el tiempo no cierra. Ahí fuera en el patio ya lleva siglos mofándose el diablo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Ahí fuera en el patio desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. Que no hubo bomba quisiera callar sus destelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. No hay un Dios que nos pueda callar. Ayer y hoy suena una radio clandestina.
Canta un artista desde su ventana.
Esos barrotes son un pentagrama.
Malditos, que el mundo escuche mis gritos. Que vuestros hijos canten al delito y la vida. Que en cada puerta y esquina suene una voz descosida.
Que aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. Que no hubo bomba quisiera callar.
Ells es diuen La Raïz i a la cançó a la ràdio clandestina. Bé, i després d'escoltar aquesta cortina musical que ens portaven aquest grup, que el dia 10 de març faran un recital a Salt, els podem escoltar ben bé aquí a la vora, aquest grup que es dediquen doncs, també a tenir una sèrie de cançons, música molt i molt particular, molt i molt especial. La Raïz. 12:37 i ens anem a escoltar les històries de la ràdio, la proposta que ens fa en Paquito Torres. Cal dir que el programa d'avui ho vam enregistrar perquè avui és en Paquito és un dels que sempre li agrada anar cada any a menjar l'arròs al Bons i per això, doncs, per aquest motiu, el programa d'avui no serà en directe, sinó que és enregistrat. Bé, doncs escoltem aquestes històries que, atenció, jo no he dit res, però seran molt i molt interessants.
Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio.
Bé, després d'escoltar aquesta sintonia, Ja saben els nostres oients que avui ens toca parlar d'històries. Històries de la ràdio, com cada dimarts, amb en Paquito Torres. Paquito, bon dia, bona hora.
Bon dia, l'Empordà, bon dia, l'Escala, bon dia, Joan.
Bon dia, i com sempre diguem, bon dia amb alegria.
Molta alegria.
Que no falti.
No falti.
Avui que és dimarts, i algunes poblacions celebren el seu carnaval.
Sí, Albons.
Albons, Verges... I després aquí penso que no sé si fan a Campmany o alguna població que fan allò de les xulles. Hi ha algunes poblacions típiques pel el Rancho Vidreres, no sé si també el fan el dimarts o el fan diumenge, no sé. Algunes poblacions, el seu carnaval va relacionat amb el menjar. Altres amb les rues, com aquí l'Escala, Platja d'Aro, Roses i tot això, però els altres carnavals és pel menjar. Però bé, no parlem de carnaval avui, no?
No, avui no parlarem de carnaval ni d'històries de la ràdio.
Què me dius ara?
Sí. Avui no toca història de... Avui és el Dia Mundial de la Ràdio.
Exacte, doncs avui és el millor dia per parlar de la ràdio. Eh?
Sí, però estem a la ràdio.
I així no parlarem de la ràdio.
No.
Molt bé, avui...
Avui parlarem... Tu saps, Joan, que tinc un altre hobby.
Sí. El bricolatge sí que t'agrada molt.
No. Bueno, sí, també.
L'altre anar a veure els partits del Barça.
També.
Caminar, també. No és ni un... No és cap d'aquests?
No. Els trens.
Ah, sí. Bueno, ja sabia, el que passa que anava fent voltes, aviam què me deies.
L'única cosa que dirà de la ràdio, Jordi Piqué fa un programa musical de les cançons de l'any 50, 60, 70. Torna-la a tocar Sam els caps de setmana.
Correcte.
Però jo parlaré com si viatjava fa 60 anys.
En tren.
I en sarfa.
Ara fa, bueno, esclar, jo encara no sabia. Jo fa uns 45 o 50 anys que t'ho podia dir com es viatjava, sobretot en sarfa, en tren, no és que n'hi anessin gaire, perquè aquí, tot i que hi havia un projecte que alguna vegada ho has explicat, hem parlat de trens, que podríem tenir tren aquí.
Sí, sí. Podríem tenir aquí a Cinclaus.
A Cinclaus pot ser que hi hagués hagut l'estació de tren.
Sí, senyor.
No ens tocaria anar a Flaçà, com ens toca fer sempre.
Per anar a Figueres i per anar fins a Caldes de Malavella o Blanes.
Molt bé, doncs vinga, què explicarem de trens avui?
Doncs mira, hem de recordar que en la dècada dels 50 es va posar en funcionament dos trens de luxe en aquella època. El TAF i el Talgo.
El Talgo ja és dels anys 50? Carai.
Sí.
No m'he pensat mai, pensava que era més cap a 60.
El Talgo va començar a circular entre Madrid i Hendaia en 1950 a una velocitat màxima de 120 km per hora i una mitjana entre 60 i 70 km per hora. Per ser un tren de luxe era una velocitat massa baixa,
però bueno, aquell temps
es considerava, esclar...
El temps la gent ja la considerava, doncs, que anava molt de pressa, no? Perquè, esclar, un tren normal, què devia anar?
Ah, t'ho explicaré.
Ah, val, no dic res. Vinga, tu mateix.
I després, el TAF... El TAF, la primera vegada que va... O sigui, el TAF va arribar des d'Itàlia via Portbou, i a Portbou canviaven els eixos internacionals per els eixos de via normal espanyola. Era un tren automotor de tres vagons. El cap, o sigui, el primer vagó era motoritzat, entremig hi havia el balcó normal, i al darrere també un vagó motoritzat. I la velocitat màxima era de 120. El primer servei va ser entre Madrid i Barcelona en 1952, i anys més tard va haver un servei entre Barcelona i Cervera, que arribar a Cervera els passatgers tenien que baixar a canviar un altre tren per continuar fins a Ginebra. Ja explicarem com se viatjava entre Barcelona i l'Escala, Barcelona-Flaçà, Flaçà-l'Escala. Sortim de casa del carrer Puigmartí a Gràcia, els meus pares, la meva germana i jo, a 6:45 del matí. Anàvem a peu fins a una parada de taxis de la Travessera de Gràcia, cantonada carrer Bailet. Allà agafàvem un taxi cap a l'estació de França. Allà a les 7 arribàvem a l'estació per comprar els bitllets i entràvem a l'estació i sentíem per la megafonia el següent. Tren expresso número 113. Con destino Cervera, que tiene su salida a las 7:45 horas Está situado donde había 6. És directo de Barcelona de Término a Granollers. Això durant diverses vegades. I nosaltres cap a l'andén, cap a l'andanada número 6, i pujàvem al tren. Com estava format aquest tren? Per una màquina davant elèctrica Alstom, aquella màquina verda, sí, amb les, sí, finestres rodones.
Mm-hmm. Me la imagino, sí, me'l sona.
Després anava darrere un vagó caldera per escalfar l'aigua per la calefacció del tren. I després un vagó de correus, un o dos vagons de primera, dos o tres de segona i tres o quatre de tercera. I un vagó de mercaderies de cua. Sortíem a 7:45 del matí, directe fins a Granollers, 30 quilòmetres, i trigàvem uns 35-40 minuts.
De Barcelona a Granollers?
Sí. Allà parada, després continuàvem fins a Sant Celoni, i arribàvem a 8:45 del matí.
Però anava parant a totes les estacions?
No, feia, ah, no. Jo t'estic dient...
És com un semidirecte, que se'l diava ara.
O sigui, és un express.
Un express, sí.
Sí, Granollers, Sant Celoni, 50 quilòmetres, trigava una hora. O sigui, un promís de 50 quilòmetres per hora. Uh-huh. En eres tu.
Bueno, aquella època la gent li devia semblar bé, no?
No sé. I després continuava fins a Massanet, 70 quilòmetres, i arribàvem cap a les 9:05. Què passava a Massanet? Allà la catenària, o sigui, la línia elèctrica, s'acabava. Aquesta màquina elèctrica la deixàvem allà i s'empalmava una màquina de vapor.
Ah, només es canviava la màquina, no, sí. no havia de fer ni traslladar-vos a un altre tren.
Una màquina de vapor, una Mikado, una 141. Un 141 és una roda petita davant, quatre rodes motoritzades, i una roda petita darrere i un tele, o dues màquines d'aquestes. Depèn dels vagons que hi havia en cada viatge. En aquell temps molta gent anava en tren, no hi havia cotxes. Hi havia molt pocs cotxes en circulació, i tothom anava en tren. Allà estàvem 10 minuts parats, clar. Desmunta la màquina, munta la màquina i prova tot que tot vagi bé.
Clar, escalfar-ho tot.
I després, també hi havia un altre tipus de màquina, el 241, que són dues rodes petites de davant, quatre de motoritzats i una d'això, i el tenda. Sortia cap a Girona a les 9:10, parades a Sils i a Caldes, i arribada a Girona cap a les 10:05, i després arrencar de seguida 3 o 4 minuts més tard cap a Flaçà. Arribar a Flaçà cap a les 10:20, i després aquest continuava per Figueres, Llançà, Colera, Portbou i Cervera. A l'arribar a Flaçà, on hi ha ara la plaça del carrilet i de l'estació, encara hi havia les vies d'un carrilet de Girona a Palamós, de 60 metres d'amplada, amb un ramal de Girona a Banyoles, un tren que l'any 1956 el van clausurar. Però encara jo vaig veure els vagons, les vies, allà tot muntat. Tot el que és la plaça actual, tot allò estava ple de vies, de mercaderies, que el suro el portaven fins allà, les mercaderies de Palamós... I
recordo d'haver sentit a parlar d'aquest tren així de Sant Feliu
i carregaven les mercaderies en el tren de via ampla per anar cap a França o cap a Barcelona. A la carretera hi ha l'administració de la Sarfa, al final on hi ha el bar, encara hi ha un estanc i un bar. Allò era l'administració de la Sarfa. Quatre bitllets més per anar fins a l'escala, i esperàvem la Sarfa a 11:15, una Sarfa d'aquell temps que no corrien gaire, parades a la Pera, a Rupià...
Quasi tots els equipatges anava a la part de dalt,
I clar, com aquesta Sarfa portava els diaris, el correu, i tot, cada parada era...
Cada poble es havia de parar, no?
Va, i firmar que el correu, sí. entregar els diaris, la Vanguardia, els diaris que sortien al dematí, i... Aquest trajecte de 24 quilòmetres trigava una hora. O sigui, arribàvem a 12:15 a l'escala.
Vull dir, vens des de les 8, més o menys, 3 quarts de 8.
4 hores per fer 140 quilòmetres.
Ara te'ls fas amb una hora i mitja, quasi.
Tres quarts. Si vas en tren, avui... Si avui dia vas en tren, el que està avui dia, si vas d'aquí a Flaçà amb el cotxe, surts el cotxe, un tren que surt a les 10:05, sortint a mitja hora abans, arribes a Flaçà, en dues hores fas tot.
Tant que no sigui d'aquests del que para cada estació, sinó aquests un semis, bon, direct, ara, un express, eh?
Sí, aquest és, una, és un mitja, ja, mitja distància.
Sí, aquells que paren a cada estació, que allò ja va un xic més lent.
Eh? Va, això jo explicaré el viatge de tornada. I arribem a l'escala, això, cap a les 12. Ja, ja treballava la temporada.
La parada de la Sarfa, que era...
Ja estava allà baix, a la plaça del Peix.
A la plaça del Peix, allà hi havia aquella administració, sí. Me'n recordo també amb
Miquel. Sí.
Sí, amb aquella estufa que hi havia allà a l'hivern, aquella estufa de llenya, sí, que a vegades no volies ni sortir, que deia que bé que s'hi estan aquí.
Doncs allà arribava la Sarfa, s'anava cap a la platja, reculava i esperava allà davant de Can Panxo.
Sí. No?
Hi havia aquell semàforo que s'encenia i s'apagava.
Sí, sí. Encara, als anys 60, jo encara me'n recordo d'això.
I això, molta gent de la nostra edat, de la meva edat, de 70 anys, s'han de recordar.
I tant, i tant.
I ara anem a parlar del viatge de tornada. O sigui, passem tota la temporada d'estiu, treballàvem allà a la pensió, ja, i a finals de setembre, primers d'octubre, viatge de tornada. Normalment el viatge de tornada el fèiem a la tarda.
Però durant tot l'estiu no anàveu a Barcelona, no. Us quedàveu sempre aquí.
Sí, a treballar.
A treballar, vull dir, fins que no acabava la temporada no tornava una altra
vegada. Jo a jugar, pares de treballar. Tenia 7 o 8 anys. O... Sí. El viatge de tornada, sortim de l'escala amb la Sarfa a les 3, un quart de 4, i una hora més tard arribàvem a Flaçà, un quart de 5. Allà a comprar els bitllets de tornada cap a Barcelona, i un tren que venia de Portbou, que passava sobre 4:30, 4:45, 5:45. El tren era un semidirecte. Què vol dir? Un tren que esperava en totes les estacions fins a Granollers, amb una màquina de vapor, la vèiem vindre, amb la curva que hi ha a Flaçà, una micada, el mateix, amb un, o sigui, amb un vagó d'aquells de calefacció, un vagó de correus, i vagons de primera, segona i de tercera classe de fusta, tipus Costa. A la tercera classe era...
Ja quasi podia, no hi havia ni seient.
No, hi havia seients, però en de fusta. Ah. Les parades que feia fins a Granollers era Flaçà, Bordils, Celrà, Girona, Fornells, Rodellots, Caldes de Malavella, Sils, Massanet, Massanes. Aquí hi havia el canvi de màquina, de la pompa elèctrica. Continuava fins als Terrils, Breda, Gualba. Sant Celoni, Palau de l'Ordera, Llinars del Vallès, Cardedeu i Granollers. I directe fins a l'estació de França. L'arribada aproximadament era sobre... les 8, 3 hores, 30 minuts, un promís de 35 km per hora. Davant, què et sembla?
Quasi algú corrient us atrapava i tot.
I el taxi cap a casa, al barri de Gràcia. I ara estem en un altre viatge, que aquest sí que era llarg. En 1962, Barcelona, València, Alacant, Múrcia, Bulles. Bulles és el poble on va néixer la meva mare. Era un viatge que no el fèiem cada any. Trigàvem 4 o 5 anys a fer-lo, però perquè no, ja era molt llarg, això. Sortint de Barcelona, un tren express, destinació a València, sortia a la nit, a les 11, un tren format com el que he dit abans, que de Barcelona a Cervera, i era directe de Passeig de Gràcia fins a Sitges. El tren, arribat a Tarragona, es canviava per la màquina elèctrica amb un Alstom per una de fum. Una Garratt. Una Garratt és una màquina doble de fum. Són més llarga, són dues màquines amb una.
Això hi havia molt poc tros que fos elèctrica. Aquella...
100 quilòmetres. Després, a partir de l'any 57-58 ja se va anar allargant. Sobretot de Girona cap a França se va anar allargant. Hi havia aquest buit fins a Tarragona i fins al nord era fins a Massanet. Llavors va vindre fins a Girona i de Girona fins a Cervera. I cap a... Sí, abans de l'any 60 ja estava tot electrificat. El que passa, havia, no havia via doble com ara. Hi havia trossos de via única. Entre Granollers i Massanet hi havia via única. I entre Figueres i Portbou també. Arribava a València a les 7 del matí, 8 hores per fer 360 quilòmetres. Un express. A partir d'aquí, un altre tren per anar fins a Múrcia. Sortia una hora més tard, eren 250 quilòmetres, també, 8 hores més de viatge. Múrcia, l'Encina, Alacant. A Alacant hi havia una sèrie de maniobres per poder sortir d'Alacant, arribava a Alacant Terme, sortia d'allà, anava a una altra estació d'Alacant i cap a Múrcia. I arribàvem a la tarda sobre les 4 o les 5 de la tarda. Si el tren anava bé, si el tren anava bé, que no tenia retards, bé. Però com tenia retards, teníem que agafar un altre tren de Múrcia que anava fins a Caravaca. Aquest tren ja està desaparegut. Bulles són 50 quilòmetres. 2 hores i mitja de viatge. Un any es va perdre aquest tren. Vam tenir que agafar un taxi, anar fins al Guaces, allà el vam agafar, i fins a tu, Joan, me vam pujar. L'únic vagó que hi havia en el tren no te portava llum.
Carai. Quines peripècies.
Sí, i el tren ple de gent. I vam arribar a Bulles, cap al vespre. O sigui, per fer 750 quilòmetres, 20 hores.
Déu-n'hi-do.
20 hores, eh? Per això el feien tan poc. En aquell temps, esclar, no havia com ara tantes comoditats.
I després, cotxe de línia, quin és, directe? O més que si
no, això ho fèiem, ho fèiem de tornada. A Bulles, per tornar cap a Barcelona, agafava un... No, hi havia una línia directa de Caravaca. O sigui, a cada poble sortia un autobús. Caravaca, Cejín, Bulles, per anar cap a Múrcia. O sigui, si tu anaves a Bulles, agafaves l'autocar que anava fins a Bulles. Ja no passava més. Saps? Hi havia més serveis. Llavors, agafàvem, que era de la companyia El Cine Graix. Te sona?
No, ja no.
El Cine Graix és una companyia de Lleida, de catalana, que li deien allà de baix, que és, treballa més per la província de Lleida, fins a Puigcerdà, a Viella, i tot, això, tot aquest tros d'allà és de la Cine Graix. I de Barcelona a Lleida, a Balaguer, també. Sortien del carrer Pelai, la companyia estava al carrer Pelai, i anaven fins a Lleida. I el Cine Graix del sud és tot el sud, o sigui, en Múrcia i Andalusia, que tenia moltes línies, de Múrcia a Caravaca, de Múrcia a Granada, de Granada estava ple de línies de la Cine Graix del sud. Llavors, agafàvem el cas d'autocar, arribàvem a Múrcia, un express fins a València, i de València fins a... Fins, no? 20 hores més.
Déu-n'hi-do.
Clar, és que... Clar, en aquell temps...
És el que hi havia.
En el que hi havia no hi havia res més, i tothom en tren. Els trens estaven plens.
Clar, la gent no tenia cotxe, i esclar, els viatges de llarga distància es feien servir el tren.
Jo m'agrada explicar això, perquè ja saps que els trens és una de les coses que m'agrada molt, i suposo que els més urgents d'aquí de Ràdio L'Escala, que tenen 70 anys, s'han de recordar...
I alguns també hauran fet, més o menys, trajectòries que, com tu estàs explicant, de gent que anava a veure els familiars. I, esclar, imagina't, des d'aquí a L'Escala ja agafa el tren, que més fins a Barcelona, de Flaçà, i després fes tot això. Vull dir, aquests sí que ja devien estar molt més temps, no?
Sí, sí. I mira, i m'agrada explicar-ho, i algun dia, quan plegui d'explicar la història de la ràdio, explicarem la història del tren.
Doncs això ja queda pendent. Per què no tenim més temps? Ho hem de deixar-ho aquí?
Bueno, amics oients, que feu un bon dinar. Si avui aneu al Bons a fer la rosada, bon profit, i que passeu encara el bon carnaval que estem passant. Adeu, amics, fins la setmana que ve.
Doncs molt bé, Paquito, doncs moltes gràcies per totes aquestes història de tren que avui ens has explicat, que doncs, ha estat com un homenatge al que és avui la història de la ràdio, canviar les coses. Gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, adeu.
Doncs amb aquesta història avui diferent que hem fet amb en Paquito, habitual amb les seves històries de la ràdio, però avui ha estat una cosa diferent. Avui ha estat aquest viatge que ens ha explicat, que feia en tren, i Déu-n'hi-do, els que no coneixien aquesta història d'arribar des de Barcelona fins a l'Escala, el que es tardava, i anar fins a Múrcia, aquest poble doncs, de la seva família. Tot una història diferent a la que hem viscut avui aquí, a Històries de la Ràdio amb en Paquito Torres. Hi posem ja el punt i final. I tot allò que comença té un final. Ho deixem ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel i seguidament amb la tertúlia de política de cada dimarts. Avui podeu participar com cada dimarts a través del 627 40 53 99, el nostre número de WhatsApp, missatge de veu, missatge de text.